Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Benvinguts a Ràdio Volta. Aquí comença el programa número 167. A San Remo Pogacar. A la volta, tota la resta.
Come on, Jamie. Come on. Croca.
Allez, il va se lever. You have nothing to lose, hein, c'est là. Allez.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Star and last year's champion Pedro Delgado is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Did you ever take banned substances to enhance your cycling performance?
Yes.
It's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Dic això perquè recollint l'acreditació per cobrir aquesta edició de la Volta em vaig creuar amb alguns directors d'equip que anaven a la reunió prèvia a l'inici de la prova. Va ser un moment distès en què et saludes i aprofites per fer-la petar una mica. I hi havia consens. El missatge que repetia tothom era el mateix. Quin nivell té aquesta Volta? Falten Pogacar i el nen francès, però la resta hi són tots. I és veritat. Vingegaard i Evenepoel són els favorits i els noms més cridaners, cert, però hi ha una desena de ciclistes que podrien guanyar aquesta volta i el seu nom deixaria un palmarès realment d'allò més lluït. Avui programa complicat, però ens ho passarem molt bé. Dic complicat per una qüestió de perspectiva. Sembla que la San Remo quedi ja molt lluny perquè, a més, tenim la volta en marxa, però jo crec que hem d'aturar-nos a parlar amb calma de la Milà-San Remo perquè el que vam viure va ser molt bèstia. Quina victòria de Pogacar, quina manera de competir i de guanyar. Creieu que ha estat la seva millor victòria? Jo no ho tinc clar, perquè això fa de mal dir, però gairebé m'atreviria a votar pel sí. Pogacar ja té 4 dels 5 monuments i ara el calendari tothom marca en vermell el diumenge 12 d'abril, data de la Robé. I ves que allà no hi vagi algú més. A veure i explicar si l'Eslové fa història. Deixeu-m'ho guardar uns dies de moment. Avui anirem i tornarem de San Remo a la volta i viceversa, perquè tenim la volta en marxa i si bé és cert que no penso parar boig intentant actualitzar fins l'últim instant què ha passat, ja sabeu els ritmes dels podcasts, que tothom l'escolta quan vol i quan pot, sí que donarem un protagonisme molt generós a la prova. Ara us explicaré qui tindrem avui, però abans que res, deixeu-me destacar dues coses i com que tenim feina, posem un separador.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
Primera qüestió, important, sortegem un mallot de millor jove de la volta, gentilesa de Vera. El voleu? És molt senzill. Aquests dies veureu que els comptes de Twitter d'X dels diferents programes d'esports de Catalunya Ràdio, el Tot Costa, el Tot Gira, el Club de la Mitjanit, també el meu personal, allà us donem unes instruccions que també són d'anada i tornada. Què us direm? Busqueu a Ràdio Volta la dada clau per optar al mallot de millor jove. Els que veniu rebotats d'allà teniu aquestes instruccions. Els que ja escoltàveu a Ràdio Volta, doncs ho teniu clar. La dada clau és aquesta. Apunteu. Bernardo Ruiz és el guanyador més jove de la història de la Volta. Ja veieu que ho lliguem tot. A més, m'agrada recordar la figura del Bernardo Ruiz perquè va morir ara fa pocs mesos, aquest passat mes d'agost, amb 100 anys. 100 anys. El 1945, amb només 20 anys, va guanyar la Volta i aquesta és la dada clau que ens porta avui, el que haureu de dir. Bernardo Ruiz és el guanyador més jove de la història de la Volta. A partir d'aquí, envieu un correu a esports@catradio.cat amb el vostre nom i dades de contacte i escriviu això, eh? El guanyador més jove de la història de la Volta és Bernardo Ruiz. Entre tots els que participeu, sortejarem un mallot de millor jove de la Volta a Catalunya. Al proper Ràdio Volta anunciarem el guanyador. Això per una banda. De l'altra, prepareu-vos perquè aquesta és una setmana de Volta, però també del compte enrere per a l'inici del Tour de França. Aquest dijous faltaran 100 dies per la sortida i s'estan preparant diferents actes i tothom vol ser la festa. Deixeu-me que remarqui, un que es coneixerà a finals d'aquesta setmana amb Vueling. L'aerolínia presenta aquest divendres un avió personalitzat amb motiu del Grand Depart. Per tant, ha de ser xulo, eh? Si properament voleu i us sentiu dins del gran pilot, no us sorprengueu. A l'acte hi serà Christian Prudhomme, director del Tour de França, i també Miguel Indurain, que va guanyar 5 edicions. Per tant, mallot de millor jove en Vera, 100 dies per al Tour i Vueling que estanyeix de Tour de França. Ara sí, centrem-nos. Avui tenim el Fletxa per parlar exclusivament de la Sanremo, i ell no ho sap, però tindrà una sorpresa amb un convidat inesperat que està aquí a la volta. A banda d'aquest nom, que ja descobrireu, de la volta rescatem dos noms més. George Bennett i, atenció, George Hincapié. Si us quedeu, descobrireu per què els tenim avui aquí. Abans, però, ració de clàssiques, el resum sonor amb la Milà Turí, la Nòquere, el Gran Premi de Nen i la Milà Sanremo. Esteu a punt. 3, 2, 1... Sintonitzem Ràdio Volta.
Els sons de la setmana.
Se va a imponer en la clàssica más antigua del ciclismo internacional, en la Milán Turín, en la icónica Basílica de Superga, a 700 metros de altitud. El ataque de Tom Pidcock no lo ha podido resistir, Johannesen tampoco, Primo Roglic, que se van a tener que conformar con el podium, bendecido por la Madonna de la Grazia. Tom Pidcock va a ganar la Milán Turín, otro nuevo ganador.
There's been a bump and a bruise, but here we come to the rise. It's all over for your man. I'm afraid Tiggett's not going to make it, and it's going to be him. But Philipsen just gets up at the very last. Oh my goodness, the cream will rise to the top.
En esa imagen frontal que necesitamos ver, como parece que lo tiene. Sí, sí, parece que tiene Alex Seguer la victoria en este Gran Premio de Nen. Últimos metros para él. Chapó, absolutamente espectacular la exhibición de fuerza, de astucia y sobre todo de potencia de Alex Seguer, que se hace correr
100 metros. Viterzek che prova ad anticipare, così come anche Kopecky. È lì però Gasparrini, un po' dietro, ha finito Vlodarcek. Kopecky e Gasparrini, Kopecky è davanti con Noemi Reng che prova a rimontare. Lotte Kopecky davanti! È sua la Sanremo Women!
La voleva e se l'è costruita Lotte Kopecky. È tornata la settimana perfetta per
Pogacar. Gets in this yearn for victory. Pogacar opens up his sprint. Pidcock still in the shadow of Pogacar. Pogacar trying to win the impossible race, but Pidcock is coming up alongside him. The arms go in the air, and it's very, very close. But Pogacar celebrates. The impossible race has been won by the impossible rider. Tadej Pogacar has done it!
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Bé, resum sonor, bàsic i clàssic, la Milà Turí amb victòria boníssima de Tom Pidcock atacant a 600 metres i emportant-se aquesta clàssica tan històrica. A la Nokere, victòria de Jasper Philipsen després de menjar-se Alex Seguer, que havia estat escapat pràcticament tot el dia, el van atrapar al final. Però, atenció, Seguer, que l'endemà, el Gran Premi de Nen, va guanyar en solitari, tornant una miqueta a la pilota, la jugada, els homes que hi havia en fuga, en aquest cas Hagenes, i es van portar la mini Paris-Roubaix, el Gran Premi de Nen, i finalment aquesta Milà Sanremo amb la victòria de Lotte Kopecky a la prova femenina i de Tadej Pogacar en la prova masculina. Ara ens quedem en territori Sanremo. Volem donar-li la magnitud que es mereix la victòria de Tadej Pogacar especialment. Després ens centrarem en la volta, però anem primer de tot al detall del quart monument de Tadej Pogacar.
A Ràdio Volta entrem al territori Fletxa.
Joan Antoni, què tal? Com estàs?
Molt bones, Isaac. Doncs bé, amb ganes, perquè saps, amb ganes del que hem vist al cap de setmana, i tot i que, bueno, al final, per circumstàncies, no vaig poder participar a l'ultra que tenia planejat, però mira, he pogut comentar la Sanremo i gaudir-la, clar, que ha estat una cursa fantàstica, com sempre.
Tenies aquesta ultra pel sud d'Anglaterra, em sembla que em deies, que al final no vas poder fer, que de fet, d'aquestes Farder ja n'havies fet una, em sembla, alguna vegada.
Sí.
Tens, no sé si havies fet una que sortia des d'aquella estació de tren que apareix a Transpoiting,
sí.
Potser?
Sí, a Correo Station. És una estació de tren, clar, que la sortida ja està en un lloc remot, que per arribar-hi només havies d'arribar o bé amb tren o amb bici, però perquè és una zona que no hi ha accés amb cap altre vehicle. Però clar, que els tiquets de tren, els bitllets de tren amb bici eren escassos i que gairebé tothom va haver d'anar a l'arribada amb bicicleta. I aquesta, la sortida... Perdó, l'arribada, la sortida. I aquesta, la sortida, o sigui, la zona de Devon i Cornwall, i la sortida... O sigui, t'havies de trobar tothom en un pub i d'allà et portaven a la sortida. El que passa que, bueno, si jo sí que estic a la zona aquests dies amb familiars i tal, i amics de familiars, i, clar, l'organitzador va... El dijous de la tarda, que era el dia que t'havies de trobar, va anunciar la sortida, i la sortida... que està aquí al costat de la casa on sí, que és una muntanya, és un beacon d'aquells que es diu Coston Beacon, però clar, és que per arribar ja és una caminata de dues hores. Sí. Va fer anar tots els participants a caminar allà dalt de tot i dues hores a la nit, acampar allà dalt i l'endemà a les 6 de la matí arrencar allà dalt, que clar, arrencar allà dalt pots fer una estona en bici, però poc més, han hagut de caminar segur. I, bueno, una prova molt lenta, exigent, segur, i, mira, malauradament no vas poder participar, però m'han quedat ganes perquè la ruta és molt guapa. A part, per aquí les carreteres són molt estretes, l'estat no és un bon estat, són camins rurals, ¿vale? Estan asfaltats, però són rurals, per tant, es va molt lent i exigent la prova, segur, eh? Segur que és superexigent i, bueno, maca perquè, per on passi, perquè a part, bueno... pel temps ha fet bo, que això és un miracle. Gairebé.
Sí, exacte. Mira, convidem els oients que busquin informació sobre la Farder, de les diferents proves que té, que és una prova diferent, original, i realment l'estètica és guapa per aquests espais tan remots per on passa sempre.
Sí, perquè aquests formats d'incertesa, de no saber on... Jo sempre dic, quan vaig fer la d'Escòcia, jo vaig tenir la sensació que al moment que sortia a casa la cursa ja havia començat. Doncs l'altre dia igual, perquè sí que vaig sortir a casa d'aquí, que estàvem a London, i ja sentia que ja havia començat la cursa, tot i que la sortia oficial era l'endemà, però és que el dia abans ja et posen fora de... O sigui, no és això de, dormo tranquil on sigui, yeah. I no, perquè no saps on t'han durant, i el dia abans ja això ja comença. O sigui, tu has de planificar que la sortida, qui s'animi a fer-ne una, si diuen, mira, la sortida és un divendres, al teu cap has de pensar que la sortida és dijous. Ja. Perquè és que és de dijous ja estaràs enfeinat. O sigui, ja et posa les coses difícils per arribar inclús a la sortida. Mm. Però és que, clar, la sortida aquesta, Isaac, clar, era una part de la Lost Way, es deia, camins perduts. Clar, és que la sortida estava perduda ja. O sigui, o sigui, per trobar la sortida ja te l'havies de... O sigui, no tenies un track per anar a la sortida. Ell et deia, has d'arribar aquí dalt, busca't la vida. Sí, un cachondo. El Camil és un cachondo. El Renzo és un cachondo.
Això,
aquí al Berguedà, si teniu idees per la primera ciclista,
tenim
un munt d'opcions a ell.
Sí. Farem un Camil.
Clar, fots això, aquí dalt. Sortiu tots d'aquí dalt i a veure com arribes allà dalt. Clar, no és fàcil. No
ens donis idees, que l'apuntem a la carpeta per l'any que ve. No, t'anava a dir, ara, mentre explicaves això, pensava, hi ha hagut un tio que aquestes últimes nits ha dormit, aquest sí que ha dormit tranquil i amb el cap a lloc, que aquesta de Pogacar, perquè entrem en aquesta Milà San Remo. Ara l'analitzarem més a fons, amb qüestions més detallades, però no sé si comparteixes d'entrada una sensació que a mi dissabte, quan vaig veure que guanyava la Milà San Remo Pogacar, jo mateix em vaig treure un pes de sobre i vaig tenir la sensació que tothom, siguin seguidors de Pogacar o no, d'alguna manera s'alegraven que guanyés aquest quart monument, perquè ja només li queda la Roubaix. Tens aquesta sensació d'haver viscut un moment relativament històric?
Molt, molt, molt. I sempre amb això que diuen, no? que era la prova més difícil que podia guanyar el Pogacar, no? Però és que, a part de les edicions que ha corregut, ha estat la més difícil per ell, ha estat la cosa que li ha vingut més en contra. Llavors, clar, dius, ostres, una mostra més de lo capritxosa que pot ser aquesta cursa, no? Que ostres, que al final dius, un home com el Pogacar, un campió com ell, que es mereix estar allà al palmarès, ostres, és això, no? El que tu dius pot ser això, ostres, ja està. O sigui, no pot ser que un home com el Sagan va ser un campió, però i no va guanyar a San Remo mai. Inclús li va colar al Kwiatkowski. Però clar, és que no podem comparar, tot i que va ser campió del món tres vegades, no?, el Sagan, mm-hmm. No ho podem comparar amb el Pogacar. Clar, el Pogacar és un dominador el normal del ciclisme. Llavors, ostres, dir aquest home que aquesta cursa se li resisteixi tant no és just, en certa manera, no? I, ja. I el que tu dius és poder això, dir, mira, un pes de sobres, vale, s'ha fet una mica de justícia perquè sí que es mereix aquest home estar guanyador d'aquesta prova, no? I ho ha aconseguit, o sigui que mira, ja té, com has dit, li queda un monument només, Rubé, que el pot guanyar, també.
Sí. Clar, en aquesta San Remo, no sé si tu vas veure perdut per Pogacar amb la caiguda abans de Xipresa, que va haver de remuntar, que va arribar just a temps d'encarar les primeres rampes de Xipresa amb el desgast que això suposa, més enllà dels cops de la caiguda, amb dos companys ja cremats en aquesta persecució. Després li quedava McNulty i Zac del Toro. Com dius tu, tenia tot de, al revés.
Sí. Mira, jo perdut no, perquè de fet a la transmissió vas dir una frase, vas dir, bueno, li tocarà guanyar l'esprint. O sigui, jo el veia guanyador. O sigui, li deia, bueno, és que li tocarà guanyar l'esprint. O sigui, el que no m'esperava és que, tot i la caiguda, trenqués la cursa. Això sí que no m'esperava quan el vaig veure pel terra, però sí que me l'esperava guanyant. O sigui, sí que el veia guanyant.
Yeah.
Perquè vas dir això, bueno, és que... No, haurà de... No, li tocarà. És que li tocava guanyar el Pogacar. I és que ho veia... No sé per què tenia aquesta percepció de que de la manera que fos... O sigui, jo no descartava cap de les maneres, no? O sigui, ni que... O sigui, qüestionava que poder... Com tothom... Bueno, que al final ho ha fet, que havia de trencar la cursa, però fixa't que inclús el Merckx, a la prèvia, va dir, no, és que ha de marxar al Poggio. Tothom el veia guanyador en solitari. I jo deia... És que per què ha de guanyar en solitari un home que és tan bo, que és ràpid i que pares la San Remo, no? Per què no pot arribar amb un grupet petit i guanyar els 6? O amb 3 o 4? Clar, és que em deia, no, és que el Van der Poel és més ràpid. Ja, però...
Però, mira, però això, sí, això perdona, que ell pogués guanyar l'esprint, tu ja ho havies dit algun altre any, eh?
Ho havia dit un altre any, de que no, de que és una opció que no l'havien d'eliminar completament.
Ja.
Vale? Jo era algú que deia, és que no... O sigui, és un nano que és guanyador, sobretot, i que és ràpid i a veure, o sigui, clar que pot guanyar en solitari, però és que té més opcions que la de guanyar en solitari, no? I no hem de pensar només que ha de guanyar aquesta San Remo o una San Remo ha de ser en solitari, perquè jo feia el mateix plantejament, a veure, si pensem que pot guanyar la Roubaix, com ens imaginem que guanyarà la Roubaix? En solitari també? Clar, és que encara és més difícil treure de roda un Van den Poel allà al pavé de la Roubaix, no? Mm-hmm. I encara més... O sigui, llavors, què? És possible que li guanyi l'esprint a Van der Poel al Velòdrom de Roubaix? Home, clar que és possible. Clar que ho és. Difícil? Sí, és més difícil, però en té d'opcions, no? I per això deia que havíem de ser una mica més oberts en aquest sentit, no?
Ja. Ara has tret el nom de Van der Poel per acabar-se-li de posar la cursa en contra, més enllà de la caiguda, haver de remuntar, haver de perdre homes. Clar, no oblidem que es troba... Al final es queda sol en punta amb Pidcock i Van der Poel, però un Van der Poel que venia de fer una tirre adriàtica descomunal que semblava que estava més fort que mai.
Sí, estava fortíssim i però, a veure, això, no hem d'oblidar que també va venir una miqueta en contra amb la caiguda,
també.
Va estar sol, remuntar, o sigui... Però bé, fixa't que, tret del Pidcock, el Van Aert també, encara pitjor, li va agafar el tall, però, bueno, jo crec que la Tirreno ha estat una cursa que ha desgastat moltíssim els corredors, eh? O sigui, jo sí que deia la setmana passada, no? Deia, bueno, ha fet els deures, el Van der Poel, el Pogacar encara ho hem de veure...
Mm-hmm.
Però a vegades, sí, els deures a vegades poder n'has fet més del compte, yeah. Vale? I fixa't que tothom que ha fet Tirreno, jo crec que encara poder acumular una mica de fatiga. I fixa't un petit detall, que es veu que el Van der Poel, la prèvia de San Remo, es van a fer els últims 100 i pico quilòmetres. Això el dia abans. Tot i que sigui suau, jo crec que no ve el cas. Llavors, no ho sé, jo estic pensant que poder... Es va relaxar massa després de la Tirreno i a últim moment va intentar fer això, el repàs d'última hora, no?, de l'examen, yeah. que et passes tota la nit repassant i dius, no cal, vale? O sigui, no cal perquè la feina ja la tens feta, no? I això em va sobtar una mica. Però, i fixa't que després el rendiment que ha tingut ha estat per sota del que va tenir o el que va demostrar a Tirreno Adriàtic. Per tant, bueno, són d'aquestes coses de preparació, que tampoc ens hi ficarem gaire, però, però sí que el rendiment no és el que... O sigui, va estar molt bé, però lluny, bueno, una mica més lluny del que va demostrar Tirreno Adriàtic.
Clar, en aquest sentit, hi ha l'altra figura que potser sí que ha estat una miqueta per sobre del que podíem esperar, que a més venia molt amb els deures al seu punt just o relaxat en la manera, en la mesura justa, Tom Pidcock, guanyant entre setmana a la Milà-Turí, a Superga, i arribant fins al final, que no sé si aquí des del sofà s'opina, podem opinar amb molta lleugeresa, però no sé si havia de donar més o menys relleus a Pogacar, si és que no els dona, potser arriben des del darrere, si és que, no ho sé, això ja tu no domines molt millor, però jo crec que va fer la cursa que havia de fer, no?
Sí, i va ser... Mira, sí que és veritat que li demana... També és molt gentleman, el Pidcock. Allà on te'l veus de passota i tot? Sí. Jo crec que sí, però en cursa, em refereixo. Ja. Tu pensa que la Strade Bianche l'any passat que va caure el Pogacar, ell sempre ha dit que el va esperar, no?
És veritat.
I en el moment que el Pogacar a la Xipressa li demana un relleu, ell no s'ho pensa, el Pidcock li dona el relleu, vale? I jo crec, ho veig un gest de... Ostres, m'està demanant aquí el Pogacar, ha trencat la cursa, el relleu, no li puc escatimar, no? I cosa que el Van Der Poel sí. El Van Der Poel entra al relleu, però més tard. Tot ho fa més tard, no? I el Pico, la veritat és que en aquesta edició és que gairebé és que no el podem demanar res més. És que jo no el vaig veure recanejar en cap moment, ni... Sí que el vaig veure mirant-se enrere, miraven molt a veure on estava la resta. Poder se l'hagués pogut jugar a la baixada més, però, bueno... va tenir Sant Fred a l'esprint perquè l'esprint deixa que el llença i Pogacar, no sé, jo crec que ho va jugar bé, però és que clar, no, mai ho sabrem al final que va perdre per mitja roda, no? Ostres, després de 300 quilòmetres mitja roda no... vale, què em vols dir, que ha fet un ratllet de més? Bueno, sí, poder sí, però és mitja roda, o sigui, ha estat tan ajustat tot que aquests càlculs jo crec que no cal ni que els fem.
Anava a mirar una miqueta més enllà, encara en clau clàssiques ens queda de Ronde, el Tour de Flandes, i després la Roubaix, que és el cinquè monument que li falta a Pogacar. Ja hem parlat moltes vegades i coincidim que Pogacar el té a les seves cames, que té a l'abast guanyar a Roubaix. Sí. Després d'haver guanyat San Remo aquest any, després d'haver superat Van Der Poel com el va deixar el Poggio, després d'haver estat ràpid a l'esprint i com tu apuntes també pot guanyar l'esprint al velòdrom de Roubaix, el veus encara més a prop de guanyar Roubaix? O bé, escolta'm, aquests tios són capaços de fer net i Roubaix encara queden molts dies i allò serà una cursa completament diferent.
Home, clar que serà diferent, però el veig guanyant Roubaix, i tant. O sigui... I més amb la tranquil·litat i amb l'actitud que ha tingut a la Sant Remo d'aquest any, d'anar-la guanyant en tot moment, no? És un nano també que hem vist que les adversitats la sobrepassa molt bé i l'exercici que ha fet aquest any a Sant Remo, dir, ostres, he caigut, la cursa està perduda i no, m'aixeco i vaig a guanyar. Això a Roubaix és que és l'essència de Roubaix. I això és un joc mental que el tens o no el tens. O sigui, mentalment, ell ara... Físicament ja sabem com està, però mentalment, ostres, és que jo crec que sí que està un punt pel damunt de la resta, eh? Llavors, això, per una cursa com la Paris-Roubaix, és bàsic. I fins que l'any passat, quan li va passar l'incident de la moto, jo crec que això mentalment el va enfonsar molt. I, bueno, va estar lluitant, contra el Van Der Poel, però al final es va enfonsar. I aquest any jo crec que està per damunt d'aquestes situacions i és capaç de superar aquestes si, en l'hipòtesi, esperem que no passi, però si li passa alguna cosa així, el veig superior. Però bueno, és una altra cursa, poden passar moltes coses. Físicament, jo sí que crec que té un puntet més que l'any passat, perquè els atacs que ha fet a Xipressa és que van ser demolidors, és que no ha tingut en cap moment rival, no? I bueno, i el Poggio el mateix, llavors, bueno, ja veurem, però una miqueta més a prop que l'any passat ho veig, i a més té l'experiència, que això sempre compta, que l'any passat anava de novat.
Sí, és veritat, és veritat. Ah, m'agrada, m'agrada quan parlem d'aquestes situacions, perquè en general a la vida, sobretot en periodisme, abusem molt del qualificatiu històric, però sí que tinc la sensació que ara estem davant d'un moment històric, perquè pot tancar aquest cercle dels 5 monuments que només 3 ciclistes a la història ho han aconseguit. És a dir, que Pogacar, després de guanyar la San Remo, la més difícil que li quedava, tot i que no sigui gens fàcil la Rubé, doncs ho té una miqueta més a prop. En fi, abans Volta, abans Tour de Flandes, i després ja arribarà aquesta Rubé. N'anirem parlant, Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
I gràcies, Isaac, i res, que vagi molt bé a la Volta i a veure qui trobes parella, que segur que tens molta gent amb la que parlar.
Home, gent coneguda teva, seguríssim.
Vale, va, doncs et puc fer un consell o puc demanar a un nano a qui vull que l'entrevistis, poder no pel següent podcast, però per un altre.
Va, digues, me l'apunto.
Un nano jove, el Darder, sí, el Sergi Darder.
El Sergi Darder, de l'equip Caja Rural.
Sí, exacte, que has fet una setmana, ha fet la Nocre Curs, la de Pane Coxide i el Gran Prix de Nen, i tret de Nen, la resta ha fet molt bona posició i ha estat amb els capdavanters. Un nano jove, ràpid, mig tot terreny, ara viu pel Penedès, o sigui, jo el coneix des de juniors també, ve del Club Ciclista Sant Boi. Val la pena, jo crec que és un nano que, mica en mica, paset a paset, ens sorprendrà poder.
Doncs mira, me l'apunto i sí, m'hi comprometo, ho portarem aquí a Ràdio Volta properament.
Vale, tant de bo sigui veritat.
Vinga, una abraçada.
Igualment, Isaac.
Ràdio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
And last year's champion, Pedro Delgado, is late.
Miguel Indurain, a Marco Pantani.
Santa Marta,
it's glorious chaos at the Giro d'Italia.
Unbelievable.
Radio Volta, amb Isaac Vilalta.
Bé, doncs, a Fletxa no ho sap, però casualitats, li tinc una petita sorpresa preparada. Sergi Darder, com estàs?
Hola, bon dia, tot bé.
Amb el Fletxa us coneixeu, eh? Certifiques que no ens ha enganyat.
Sí, ens coneixem. Home, per mi és un referent, la veritat, tot el que ha fet, i no hi ha cap altre ciclista ni català ni espanyol que hagi fet el que ha fet ell mai.
El que passa que tu ets jove, no sé si l'havies vist córrer o no.
Més en repeticions i highlights de YouTube que no pas en directe.
I és un tipus de ciclista que t'encanta.
És el que a mi m'agradaria semblar-me, sí.
Clar, ell ara mateix ens ho destacava. Es va fixar molt en tu aquesta última setmana per Bèlgica, que ja són curses d'aquestes, molt Fletxa també, de tios durs, de patir, de incòmodes, de recorreguts molt exigents. No sé el temps també si era complicat o no, però vaja, va. Com et va anar aquests dies per Bèlgica?
Doncs mira, hem tingut bastanta sort amb el temps, perquè ens ha fet millor temps que aquí a casa. Hem estat corrent a 15 graus, sol, sense aire, i no sembla ni que sigui Bèlgica. Però bé, la veritat que m'he trobat molt bé, he pogut estar més o menys davant, i torno molt content i hi ha molta motivació per la Volta.
Això Fletxa ja ens ho explica moltes vegades, però són diferents quan ets allà dins, aquest tipus de curses per Bèlgica, aquestes clàssiques d'un dia, insisteixo, amb aquests recorreguts també més complicats, a vegades amb pedra, amb pavé, del que pot ser una etapa d'una Volta. A nivell de tensió, sobretot, em refereixo.
No té res a veure. No té res a veure. Una clàssica d'aquestes dures de pavé, o encara que no tingui pavé, només amb les cotes, poder a mitja clàssica ja ho has cuit. I dius, com pot ser encara em quedin 90 km de meta si ja no tinc res a les cames? Però va tothom igual. Són curses molt més intenses, hi ha molta tensió perquè els trams són molt estrets, hi ha bastantes caigudes, molts enganxons. Llavors sí que és un patiment diferent a una Volta. Poder una Volta és un patiment de desgast que cada cop vas a menys, et vas quedant sense energia, i allí és una agonia i un mal de cames superintens.
I tot i així t'agraden?
Al moment, és el pitjor moment de la meva vida, però quan arribo al bus i em miro la cara al mirall i veig tota plena de pols i tal, dic, buah, avui ha sigut un bon dia.
Que bo. Què pots esperar d'aquesta Volta? Clar, ja, els dies de muntanya potser per tu són dies de desconnectar una miqueta més, però bé, hi ha etapes també dures ara a l'inici.
Desconnectar, no es pot desconnectar perquè arribo fora de control si desconnecto.
Sí,
amb el nivell que hi ha aquest any i etapes com la cinquena, de la que surt de la Seu, que tens el primer port al quilòmetre 15, com desconnecti que no arribo, que queda molt a meta, són 4.500 metres de desnivell. Però aquestes primeres 2-3 etapes sí que intentar estar davant. És la primera cursa World Tour que faig i no sé, tothom parla de que és superdura, de que el ritme és més fort que a l'Espum Pro. Llavors una mica a veure a veure què passa, i per suposar que si estic allà davant, entrar a tope a l'esprint.
Hi ha alguna cosa que et faci especial il·lusió? Algun rival? Perquè són tots els bons, pràcticament, excepte Pogacar, Sexes i poca cosa més. Alguna cosa del recorregut, del funcionament?
El que em fa il·lusió és córrer a casa, de que em pugui vendre els meus pares a veure'm tots els dies, la meva germana, la meva parella, els meus amics, tothom qui m'ha vist créixer, i això és el que em fa realment il·lusió. Els rivals, per desgràcia, no crec que es pugui seguir gaire estona amb els escaladors, i de gent ràpida no ha vingut gaire sprinter així fort, així que ja, aviam.
Em va molt bé que expliquis ara això, que diguis, explicaré una interioritat, una curiositat, que aquí a l'hotel hem coincidit i ens ho deies. Tu deies, vull que es parli més de ciclisme, i vull que es parli més de ciclisme en català. Doncs apa, aquí ho tenim.
Sí, perquè jo crec que el ciclisme és un esport que el practica moltíssima gent, perquè jo surto entrenat tots els dies, i tots els dies em trobo gent anant en bicicleta per la carretera, però és un esport més practicat que seguit. I aquí a Catalunya, és que vagis on vagis, tenim un terreny espectacular. És que tothom, de tota Europa, de tot el món, ve aquí a viure per entrenar i per tot. I no entenc per què no s'hi parla, i menys el nostre idioma, la nostra llengua, que és el català.
Doncs aquí tenim aquesta entrevista. Una última curiositat. Aquí a l'hotel també em vaig fixar, vaig veure patir amb el partit del Barça, de Lliga contra el Rayo. Ets culer, tu?
Sí, home, sí. S'ha d'animar sempre el Barça.
I molt futboler, també.
No, del Barça. Ens han d'anir al Barça.
És a dir, del Barça de futbol, de bàsquet, de tot. O centres més en futbol.
Això sí que és veritat, que de futbol.
Molt bé, doncs Sergi, que et vagi molt bé aquests dies. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Ens veiem.
Escolta Ràdio Volta a l'app i al web de Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
Acomiadem el Sergi, però ens quedem a la volta, que tenim més convidats. Però abans, deixeu-me anar introduint més veus. Us poso un context. Diumenge a la tarda, abans de l'inici de la volta, en un hotel de la Costa Brava, amb la plana major de l'equip Movistar, Nairo Quintana, un dels ciclistes més importants d'aquests últims 15 anys, explica això.
Esta es una cita importante para mí, para mi familia, para mi país, para mi gente, para todos los que han estado siempre al lado mío. El día de hoy he venido a contarles que es la última temporada que hago como ciclista profesional. No es mi última carrera, así que cada carrera que haga durante este año, la familia es en este momento mi mayor prioridad. Quiero entregarle muchísimo tiempo a ellos, y está claro que el ciclismo, la juventud, pues llega con sus fortalezas. He dicho que Alberto Contador fue un rival muy fuerte. Le admiré muchísimo por sus habilidades, su estrategia. Siempre buscaba cada momento para poder derrotar sus rivales, y esa estrategia que tenía me hizo mucho admirarle.
La confianza en sí mismo. Nunca había conocido una persona que nada le dé miedo, fuera el rival que fuera, fuera el objetivo que pusiéramos. Es igual, cuando él estaba convencido, era imposible sacarle de su cabeza ni que tuviese la mínima duda. Era un hombre prudente cuando llegó, pero descubrió rápido que podía ser uno de los grandes de este deporte.
Radio Volta, el programa de ciclisme de Catalunya Ràdio.
Bé, més enllà de gustos, dels gustos de cadascú, el palmarès de Nairo Quintana, i això és inqüestionable, és boníssim. Guanyador d'un Giro, d'una volta també, i dues vegades segon al Tour. Probablement, i ho dic no només pel que, pel que ha aconseguit a la carretera, sinó més enllà de la carretera, es tracta del ciclista més influent del panorama llatinoamericà, probablement de la història, i si m'equivoco serà de molt poc. Nairo Quintana, en fi, com us deia, avui passarà molta gent per aquí. El primer, un vell conegut dels més romàntics, dels que ja sou una mica veterans. Ell és a la volta, però com a propietari d'aquest equip nou que ens va sorprendre quan l'organització va anunciar com a convidat, el Modern Adventure. Sí, ell és George Hincapié.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
George, què tal, com estàs?
Todo bien, aquí muy contento de estar aquí en la volta.
Ha estado aquí muchos años de mi carrera y para volver de regreso con mi equipo es un honor.
¿Te vienen recuerdos de cuando eras corredor aquí?
Sí, muchos recuerdos. Yo gané una etapa en Lloret de Mar y llegué como segundo o algo en Bañoles un año. Entonces conozco las carreteras muy bien y conozco la carrera muy bien. Entonces es muy especial estar aquí.
Ahora te voy a preguntar por el equipo, de dónde nace, pero ¿estás más contento o más nervioso?
Bueno, los dos. No imaginaba llegar a este nivel tan rápido. Tenemos un presupuesto de 6 años, quizás 8 años, y quería comenzar con el equipo como despacito, haciendo carreras pequeñas, pero la atención que hemos recibido de organizadores del mundo del ciclismo es muy, muy grande. Y claro, que cogemos una invitación a la Vuelta de Cataluña, tenemos que aceptar, y es una oportunidad muy grande para nuestros corredores. Entonces, sí, ahí vamos, tenemos que ir por toda.
¿Cómo llega la invitación? ¿Es Rubén Peris que te llama a ti?
Sí, Rubén los llamó y nos reunimos en Girona en enero y los dijeron que están muy interesados en el equipo y a ver si nosotros podemos participar en esta carrera. Y claro, para nosotros era algo muy especial. Estuvimos ahí reunidos con todo el staff del equipo y todos estaban de acuerdo que lo tenemos que aceptar y hacer lo que podemos en la carrera.
¿Este es un equipo norteamericano con alma catalana o cómo funciona?
Bueno, tenemos el base de Service Course aquí en Girona, uh-huh. Entonces sí, seguramente con alma catalán.
¿Y de dónde nace la idea? Me acuerdo, hace un tiempo Flecha me dijo, Incapié está tramando algo con algún equipo, ¿de dónde nace la idea? ¿Por qué el equipo?
Bueno, es como una idea que ya llevamos 2 años pensándolo y tengo mi socio en el equipo, es un gran fan del equipo de ciclismo, un gran fan del ciclismo americano y el sueño de él es para tener un equipo en el Tour de France y nosotros los cogimos la idea para comenzar al despacito, pero con el sueño de llegar al Tour en 4, 5, 6 años, y es algo para mí una oportunidad muy grande para ser parte de eso y ser el jefe de la carretera para ayudar al equipo a llegar ahí. Entonces ahí estamos y el comienzo del equipo ha ido mucho mejor que pensaba.
Ahora decías esto que el sueño es llegar al Tour de Francia. Me acordaba que no sé si es inspiración también para ti cuando ese Motorola que empezó el ciclismo norteamericano a aparecer en Europa en el Tour de Francia. ¿Miras a menudo hacia atrás para ver qué hay que hacer en el futuro?
Claro, miro mucho a mi experiencia en el ciclismo, pensando con Motorola, que era un equipo pequeño en ese momento, pero éramos ciclistas jóvenes americanos con cero experiencia corriendo en Europa, pero peleamos siempre y siempre pensando del sueño de llegar a los altos niveles de deporte. Entonces para mí, yo llego con el mismo como mentalidad con el equipo. Somos un equipo pequeño, un equipo nuevo con muchos americanos y la esperanza mía es que sigan peleando, que es un conocemos muy bien, es un deporte muy, muy duro y tienes que sufrir mucho y sacrificar mucho la vida para llegar a los altos niveles, y yo estoy aquí para ayudarlos a coger ese sueño.
¿Tienes otras aficiones, otros trabajos, ¿no? También no sé si estás con el podcast todavía o...
Hago el podcast en julio, por el momento sigo haciendo el podcast en julio durante el tour, porque sí, no estamos en el tour, pero quizás cuando si cogemos esa invitación en unos años, claro que tengo que estar con el equipo durante el tour, pero por el momento hacemos el tour vivo en Aspen durante julio, y los otros programas que hacemos son en Zoom, entonces es fácil hacerlo, pero sigo haciendo el podcast por el momento, pero el equipo es mi prioridad, seguro.
¿Te escapas también a Mallorca a pedalear con Lance? Creo que va cada año, ¿no?
No hemos ido, volvimos a Mallorca hace como 2 o 3 años.
Ah, vale.
Pero claro, me encanta ir y yo sigo montando lo más que puedo cuando tengo tiempo.
¿Cómo está, por cierto, Lance, que es más difícil de acceder, de ver?
Sí, él hace mucho gimnasio, también monta bicicleta y en julio monta mucho mountain bike.
George, que tengáis mucha suerte en la Volta y en el futuro.
Muchas gracias.
A Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
I més tech abans de tancar. Ara una conversa més pausada, en aquest cas amb un ciclista del Never Say Never, de l'NSN, un equip nou, ja ho sabeu, un equip que hereta l'estructura de l'antic Israel i que té la seva seu logística a Catalunya i, a més, el seu patrocinador és propietat d'Andrés Iniesta. A mi em sembla que hi ha prou ingredients, prou qüestions a preguntar com per aturar-nos-hi, i si a sobre hi trobem un ciclista neozelandès a qui podem preguntar en català, doncs ja ho tenim gairebé tot. Aquesta és la conversa amb George Bennett. George, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Estoy muy emocionado para estar aquí por otra Volta a Cataluña. No sé, es la 7, 8 vueltas que he hecho esta carrera, pues sí, estoy muy contento para estar aquí.
Vamos a probar en catalán. Yo, por lo menos.
Vale, sí. Yo vivo aquí en Cataluña hace muchos años, pues entiendo catalán bien. Ya, bien, no, pero entiendo. Y veremos si podemos hacer esta entrevista en catalán, pero...
Ahora vives en Andorra.
Sí, ahora en Andorra, pero todavía tengo una casa en Girona que cuando puedo bajo y hago unos días aquí para disfrutar un poco de sol, un poco de vida más normal, ¿sabes?
¿Y por qué Girona? Imagino que es porque hay muchos ciclistas, porque se vive muy bien, pero tú cuando llegas cuando arribas a Europa y te instalas a Girona, ¿por qué?
Sí, en el primer momento era porque hay ya unos chicos que conozco en este momento. Y después he hecho muchos amigos ahí y tenemos unos gente que están un poco familia, ¿sabes? Un madre y padre catalán y que están ahí todavía y muchos amigos. Y ahora estoy muy... más desconectado de la parte de bici que está ahí, porque es muy diferente ahora que cuando he llegado, porque ahora está más por la bici de turismo y es así. Y cuando estaba ahí el otro día he pensado, hostia, no conozco ninguna persona aquí y es solo turismo, pero hay todavía la bici que la gente que todavía no hace la bici que están mis amigos, y estoy más en esta parte del mundo de bici, ¿sabes? La gente que están ahí hace 15 años, y ahora en Andorra es diferente, es una vida con...
Más profesional.
Sí, sí, más profesional. Casi toda la pelotón está ahí a veces. Cuando vas en bici, puedes ver que si conoces... todos los chicos de España, unos de Australia, Nueva Zelanda, todos viven ahí. Pero es una vida especial. No está como Girona, que es más normal, ¿sabes? Andorra está especial, con gente de todas partes del mundo. Y hay una cultura andorrana. Pero es mucho influencia de francesa, es así, es un poco diferente de Girona.
¿Trobas a faltar a Nueva Zelanda?
A veces sí, pero ahora vuelvo en diciembre cada año. Diciembre, enero, febrero. Puedo estar ahí. Pero es... sí, hemos hablado antes la podcast, de la futuro, y es algo que estamos pensando ahora, que pasamos la parte en Nueva Zelanda cuando está verano, está todo está perfecto, está hace calor, está, sabes, libre, pero en verano es un poco cerrado, es frío, es oscuro, es todo esto, pues tenemos una vida más completo aquí en Cataluña, porque está más oportunidades, más montañas y también más oportunidades profesionales por mí, por mi novia, por la futuro, con cuando tendremos niños y todo. Pienso que pasamos unos meses ahí seguro por siempre, pero aquí ahora Cataluña está en nuestra vida.
Et diré una cosa, no és una combinació gens dolenta, una part de l'any a Girona, una part de l'any a Nova Zelanda, perquè és un país molt guapo. I abans comentàvem una curiositat, tu ets de Nelson, la mateixa ciutat on ara hi viu, a veure si els oients el coneixen, en Graham Watson, que és el gran fotògraf del món del ciclisme.
Sí, un dia estava treballant dentro d'una tienda de bici. Y un chico he llegado en la tienda y estaba hablando con él, un chico de Inglaterra. Hablando, él conoce mucho de bicis, pero no sabía nada. Y cuando salió la jefe de la tienda me dice, ¿conoces a este chico? Es la fotógrafa más famoso. Y unos años después estaba en la carrera, cuando pasó profesional, estaba en la carrera en París-Niza. Y he visto, oh, es la chica de Finlandia. Y después de esto, hace años que estamos amigos ahora en sí. Es un pueblo en el culo del mundo. Hay muchos profesionales que están ahí. Finn Fisher Black, su hermana, Graham Watson está ahí. Es un conexión, Jack Bauer. Todos vienen de nuestro pueblo, hacen la bici por nuestro club de bici. Y es muy curioso que... Sí.
Parlem d'aquesta temporada una mica, com l'afrontes, quins objectius tens, canvi d'equip, tot i que l'estructura té molta continuïtat. Abans veia treballadors del propi equip, no?, que continuen de l'estructura anterior. M'imagino que això ho fa més fàcil, no?, veure moltes cares conegudes.
Ahora, respecto a l'any passat,
sí.
No, sí, es... L'any passat era un... Y también yo hacía dos años... Sí, he hecho dos años dentro del equipo. Y el primero era complicado, pero el año pasado era fatal en la última parte. Y por nosotros, por las carreras, por los otros corredores, en los otros equipos y todo. Pero este periodo hacía que nuestro equipo, los chicos, por ejemplo, dentro de la vuelta, durante la vuelta, en este momento hacemos un equipo de verdad, ¿sabes? Porque hay muchas cosas exterior que no podemos hacer nada. Y no es una pregunta de tu opinión o de los temas de lo mundial. Es más que estamos ahí dentro del bus y en afuera hay mucho peligro, ¿sabes? Uh-huh. Y hay mucho, la chicos tiene un poco de media, pero esto cuesta mucho también. Cuando vas por la carrera, cuando pones la camisa toro, ¿sabes? Es complicado. Uh-huh. Y ahora hemos pasado este parto y salimos de este periodo más fuerte, ¿sabes? Más como un equipo y más contento, tenemos más... No sé la palabra en español. Appreciation. Tenemos más apreciación.
Buen rollo, más... Sí, ¿no?
Lo que tenemos ahora, que el equipo tenemos con la estructura del equipo y hemos aprendido mucho de nosotros, de la mundial, de todo, ¿sabes? Y ahora estamos en un sitio muy bueno con con todo, con las bicis, con la sponsor, con los chicos que tenemos en el equipo. Mm-hmm. Y también no es solo por los corredores, es también por la personal que tiene que trabajar en condiciones como hemos tenido el año pasado. Y ahora puedes ver que estamos un equipo con ojos muy en el futuro, ¿sabes? Que estamos mirando lejos. Y pienso que vas a ver el trajectory, no, ¿cómo se llama?
Trajectoria,
sí. Muy, muy fuerte de nuestro equipo ahora.
¿Te agrada el fútbol?
No. Es lo único... Estoy un aficionado de mucho deporte, pero fútbol es algo que no conozco bien. Ok, Me gusta Toro. He ido a una partida de Girona contra Barcelona y Toro. Pero es... conozco ya a André.
Ya volví a preguntar.
Sí, sí, porque juego todavía la FIFA y Toro. Siempre juego con Barcelona antes y... no, conozco qué hacía en la Mundial, en la Copa Mundial y todo esto. Él es alguien que... hay deporte y hay siempre unos que están arriba del deporte, ¿sabes? Si no sigues el deporte, todavía conoces el nombre del chico.
Heu estat amb Andrés Iniesta, ¿eh?
Sí, sí. Y hemos conocido en Dubái el otro mes. Es un chico muy amable, con dos pies en el suelo, ¿sabes? Es muy... por un campeón así... es alguien que puede ser mi vecino, ¿sabes?
Una molt bona definició. Repassant la teva trajectòria, has estat a Visma, a Jumbo, has estat a UAE, els dos gegants d'aquests últims anys. Quines diferències hi ha entre un equip i l'altre?
Dinero.
però entre ells?
Entre ells són equipos molt diferents, ¿sabes? Sí. Visma están un equipo con protocolos, ¿sabes? Con métodos muy holandés, muy muy estricto, muy tienen que solucionar problemas con mucho pensadas, ¿sabes? Uh-huh. Con UAE es más relajado, un grupo más a veces divertido, pero tienen dinero para solucionar problemas, ¿sabes? Si tienes un Gregorio en Visma, tienen, por ejemplo, este dinero para comprar un Gregorio y tienes que invertir en este Gregorio para hacer él en un nivel más grande, ¿sabes? Y en UAE pueden comprar una campeón para hacer el Gregorio, ¿sabes? Por ejemplo, tienes chicos como Siakov, sí. O no sé, para tirar. Él puede ganar 10 carreras un año, pero en UAE él puede ir ahí para tirar, porque tienes el campeón más grande de nunca, Contade. Pues es diferente, es un otro atmósfero, es muy divertido dentro del UAE, es muy relajado a veces, uh-huh. Y estás en el bus con 7 campeones y 6 son ahí para tirar. Es diferente, ¿sabes?
Sí, t'entenc perfectament. Clar, has estat amb Vingegaard, amb Jonas i amb Tadej. Ara deies Tadej el más grande.
Oh, sí, Tadej està... Vingegaard está simpático, es humble, humilde. También Tade, pero Tade tiene la... En francés dices la jeu de vivre.
La joya de vivir, él. Sí,
exacto. Él está a veces es un amigo mío, es un chico... que todavía tengo mucho contacto, están, y a veces es como un niño, ¿sabes? Juegan cuando estamos entrenando, está sin la peso, ¿sabes? Pero todavía hay presura, pero él tiene las gambas que no existe, ¿sabes?
¿Guañará Rubé?
Él puede ganar todo, sí, sí. No, si hacen la carrera en una manera durísima, el poder ganar, sí.
Jorge, m'agrada molt parlar amb tu, fer l'entrevista en català. Em guardava una pregunta pel final que ja me l'has respost a l'inici, que era el teu futur, on passa, i m'has dit que Girona tindrà un pes molt important.
Sí, 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 però el futur és... hay muchas preguntas por la meva futur ahora. Però por el moment tengo muchas ganas para hacer la bici por unos años más, 4 años más, si puedo. Todavía... es increíble que hay alguien que me paga para hacer esto, ¿sabes? Es... Pero sí, después la bici, sí, todavía seguro que tendría un parto de mi vida en Cataluña. Quiero que cuando tengo niños que tienen su educación aquí para aprender los idiomas, para aprender una otra manera de vivir, de, que no, no tenemos en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda está un país muy, muy... es bonita, es...
muy bonita, muy.
Sí, muy bonita. Y con muchas oportunidades, pero todavía no he hablado en otro... para hablar de un otro idioma cuando hasta he salido de Nueva Zelanda. No sabía que hay español, francés, holandés, y ahora tengo que hablar en cinco idiomas diferentes. Ok, a veces es un... sí. Pero es un otro mundo. Yo quería darle esta oportunidad a mis niños, y también tengo... He dicho a la padres catalán que están ahí en Girona, y muchos amigos que están ahí, mi novia está ahí, y pues estamos contentos aquí por el momento.
Que tinguis molta sort.
Muchas gracias, y sí, merci a tot.
Radio Volta, el podcast de ciclisme de Catalunya Ràdio. Cada setmana repassem les principals curses, descobrim les històries més sorprenents i busquem els protagonistes més destacats.
I aquí tanquem el quart Ràdio Volta de la temporada, un dels programes especials que tenim al llarg de l'any, un dels programes en ruta, i en què l'actualitat passa bastant a un segon pla, perquè això evoluciona i canvia cada dia. Espero que l'hagueu gaudit, i recordeu, Bernardo Ruiz, amb 20 anys, és encara, a dia d'avui, el guanyador final més jove de la Volta. esports@catradio.cat.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.